Aquesta setmana ens endinsem a l'univers de l'artista gallec Branda. És un home a qui li agrada observar atentament la gent que l'envolta i com es comporta. Després, des del seu estudi a la Terca, plasma aquests personatges i d'altres de més famosos pintant sobre làmines de fusta, creant autèntiques escultures. Les seves obres transmeten optimisme i bon humor, que bona falta ens fa.
Òscar Brandàriz, conegut com a Branda, és un artista gallec apassionat pel costumisme modern i la cultura popular en general. Analitza qualsevol ambient, situació o persona i el plasma sobre paper o fusta.
Yo me dedico a la pintura. Lo que pasa es que como realmente me gusta mucho más hacer personajes que no fondos, pues se me ocurrió esto de recortarlos y ponerlos de pie para evitarme hacer los fondos, la verdad. Claro, me paso la vida en la calle y en los bares y entonces es de ahí de donde saco la inspiración.
Les obres d'aquest artista estan dotades d'un toc molt personal i humorístic.
Cuando me puse a estudiar arte y tal y cual, me pareció que sobra seriedad y grandilocuencia, que realmente desde los 80 para aquí vemos cosas que son apabullantes por su magnitud y por su supuesta profundidad. Y siempre me ha parecido que es un bonito camino, lo sencillo, lo fácil, lo cercano, lo pequeño. La verdad es que hago cosas muy variadas. Para la fiambrera sí trabajo bastante por series, porque planteamos juntos unos temas, ¿no? Y sobre eso pues, se desarrolla un grupo de piezas. En este caso son estas muñequitas, pero luego trabajaremos sobre el tema de las tapas, los bares de Madrid y tal. Y eso ya llevará más bien un formato de pintura. Cuando llegué aquí a Barcelona y a l'OSPI, pues bueno, traía los ojos de la provincia y entonces me quedé fascinado, ¿no? con el personal que se ve por la calle, con la cantidad de turistas, de inmigración y todo eso, bueno, pues de alguna manera aparece en las piezas cuando también esto lo acabas naturalizando y llega un momento que ya no ves nada de todo aquello, ¿no? Y entonces a veces es el momento de que la mirada se desvía hacia otro lugar.
Branda va arribar a Barcelona el 2011 i es va instal·lar a l'espai cultural El Astillero. Actualment ocupa un espai a la Terca, a la nau tonal.
El proceso creativo de los compañeros me parece un regalo de la vida, la verdad.
El Festival Bernassans ens truca de nou a la porta, en aquesta ocasió amb una proposta minimalista, on la veu és la protagonista, una veu poderosa, singular i versàtil, que ens ve a parlar d'emocions humanes, de polítiques socials i de diversitat, i ho fa amb una mirada feminista i compromesa amb els drets LGTBIQ+. El proper 27 de març visita l'Auditori Barrades, Sombra l'Or. Què tal, com estem?
Hola, bon matí, què tal?
Molt bé, escolta'm, dèiem que puges al Barrades el dia 27 amb una proposta on el pes està en la veu. A veure, explica'ns una miqueta què és el que proposes.
Proposo com un espectacle d'emocions profundes. No sé si hi ha tant discurs polític com igual a la meva carrera, però sí que crec com que les emocions és una cosa important. Igual pots posar-te a plorar com a riure, com a ballar, no? Com hi ha espai per tots els públics, tots els gèneres, i crec que tothom se sent còmode. I també tècnicament crec que he pogut com fer alguna cosa més complex, més... Com he buscat un punt entre el minimalisme i la qualitat professional, no?
Què representa per tu poder actuar en un festival com el Bernassans?
Home, és molt important perquè Bernassans ha significat molt per el que és la música d'autor. Han cantat allà doncs, persones molt importants com Lluís Llach o... Maria del Mar Bonet, no? Llavors és com, uau, un lloc molt emblemàtic, important, com per persones que considerem la música com un canal per compartir, per... no sé, com explicar-ho, no?
Clar, en tot cas, tu ara estàs en un punt potser una mica diferent de quan vas començar. Ara repassarem una miqueta també la teva trajectòria, però el que estàs fent darrerament és que l'any passat vas treure dos EPs, Lazy Sessions 1 i 2. Aquest 2026 n'has fet un tercer, on fas versions de temes força coneguts de diferents artistes. A veure, explica'ns una miqueta com comença aquesta idea.
Pues tenia molta set de clàssics, tenia ganes com d'entendre bé des del que és l'escriure, fins i tot el que és interpretar cançons que al final han quedat històricament com que tothom coneix, que tothom estima, que tothom viu, no? I encara que si tinguis 20 o 60 o 80 els pots viure de la mateixa manera. Llavors per mi era com molt interessant investigar des de la pràctica, que és molt el meu estil, una forma d'interpretar-los a la meva manera, però també conèixer com fer aquest tipus de cançons que són com històriques. No?
Ara parlarem una miqueta a veure de la tria d'aquestes cançons, però clar, amb això has muntat una gira, no? Lazy Sessions, que no sé com està anant, com ho està rebent el públic aquesta proposta.
És molt divertit perquè tothom se sap aquestes cançons. Llavors...
Clar, estem parlant de temes, podem dir, no, ja, clar. Després ho escoltarem, eh? Hi ha, per exemple, El boig per tu, però també hi ha clar. Tota una vida d'Antonio Machín, Poquito a poco de Chambao, no? Hi ha molta diversitat.
Clar, no és el mateix cantar Boig per tu a la Seu d'Urgell que cantar-lo a La Corunya, no? És diferent, es viu molt més a la Seu d'Urgell, però sí, són cançons que al final, o El clandestino de Manu Chao, són cançons que tothom coneix, que tothom estima i que a tothom li agrada compartir, no? I al final jo crec que la música és això, poder compartir amb tots i trobar punts en comú on pensaves que igual amb el del costat no comparties, no? Que igual la política és una altra història i la música com que connecta.
Al final, per això, tu com has fet la selecció, una miqueta, en base a què?
La veritat és que ho fem amb molta llibertat, o sempre busquem com la màxima llibertat a la mínima que algú ens vol portar com a algú més seguir la clàssica, l'original. Amb el meu guitarrista, l'Alejandro Calandria, pues, acostumem a intentar sortir de tot això i fer pues, la cosa més boja que... Fem Boig per tu per Boleria, i és com, però és que ens odiaran. Bueno, provem-ho.
Va, doncs si et sembla, escoltem una miqueta un tastet d'algunes d'aquestes Lazy Sessions i seguim. Ai, que tu una vida te estaría mimando. Que tu me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santo, y aunque me cueste morir. ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca le abandone? ¿Quién me llamará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? Servir y acabar, boig per tu. En aquest tercer capítol podem dir de les Lazy Sessions, aquí t'has vestit de llarg, en el bar Muy Buenas,
sí. I
has anat un nivell més enllà, no?
Sí, bueno, cadascú té la seva part especial, no? Perquè el primer igual intentàvem com estar a gust, perquè a vegades la música és molt d'estrès, molt de perfeccionisme, i com començava amb el meu projecte en solitari, volia com calma, estar a casa, relaxada, i va funcionar molt bé. El segon, una floristeria així com holandesa, que em van deixar gravar, però com que cada lloc ha sigut com una experiència diferent, no? Òbviament amb el mateix equip, però una experiència diferent. El bar Muy Buenas per mi és com un bar super emblemàtic del modernisme català, hi ha obres exposades que per mi són com super... Soc molt fanàtica de la pintura, i llavors, clar, està Ramon Casas, estan com molta gent important del modernisme català. I llavors, com per mi va ser molt, molt interessant, molt... no sé.
Clar, alguns d'aquests vídeos que vèiem s'han fet virals, han tingut doncs, moltes visualitzacions, has incrementat arran d'això el nombre de seguidors. Quin valor li dones a això? Per tu el tema de les xarxes socials, quin paper juga?
Penso que les xarxes socials són una eina, i igual que abans existia el vinil, ara el format són xarxes socials. Li dono molt de valor perquè al final la gent em fa suport, i començar per tercera vegada un nou projecte, no? I que em facin suport és com, va, moltes gràcies. Per mi és molt important, sense aquest públic doncs no hi ha projecte, no? Estaria fent una altra cosa, segurament. Però sí que ha sigut molt d'esforç, molta constància, i ignorar una mica les crítiques i seguir com molt endavant amb el que crec que és el que he de fer o el que aporta, no? Hi ha gent que es superofèn perquè faig certs canvis musicals o...
Sí, que és el que et poden dir, o que com s'ho prenen, això.
Per exemple, quan vaig fer Jesucristo García d'Extremoduro, la gent rockera pura es va enfadar moltíssim i em deien de tot. Ara, per exemple, he fet una de Paquita del Barrio.
Sí, la Rata
Inmunda. I ja hi havia algun comentari de perdona-nos, Paquita, no? Com que la gent s'ho pot molt en sèrio. I al final és música, no? O sigui, és una guitarra i una veu, no et pots ofendre. Però després hi ha molta gent que sí que està molt a gust, que li encanta, que adora. I és com molt, molt gratificant.
Parlem d'aquests recomençars que deies, no? Perquè si mirem una mica enrere, no? Fa 9 anys que vas començar a nivell professional, no? Què et va impulsar inicialment a dedicar-te a música? Crec que vens de família, de músics, pot ser, no? Explica'ns una mica a veure aquests inicis, per què vas començar.
Clar, la meva àvia és professora de música al Poble Nou, bueno, ara ja té 90 anys, ja no ho és. El meu tiet és músic, toca el violí. Però jo, clar, com no havia estudiat suficient, vaig considerar que no havia de fer música. Sí que després, amb el temps i amb una experiència de violència de gènere i diverses situacions, em vaig donar compte que no hi havia com un espai per les dones, o que les dones no estàvem, tant als micros lliures com... Només érem cantants, però no hi havia com a autoria. I llavors em vaig posar a cantar i a reivindicar espais, però bàsicament perquè no hi havia una altra dona que ho fes en aquell moment. Ara les coses han canviat moltíssim, no? I ja estic en un punt on prefereixo fer música per la connexió. O sigui, en un món on tot està a punt, tot és exigent, tot són males notícies, tot... Igual la felicitat i estar en el present és com ja políticament super... Super... No sé com dir-ho... transgressor,
sí.
No?
Que estàs en un moment, tu ara què? Estàs en un moment, podem dir, tranquil, o en quin punt estàs?
Sí. Estic en un moment de pau, de molta creativitat, intentant fer un disc que hi hagin cançons que també puguin quedar-se històric amb el temps, no? I estic com de baixa política, no?
Clar, perquè tu sempre és el que estàs dient, sempre has estat allò al servei de causes socials, de diversitat, del feminisme, dels drets del col·lectiu. I no sé fins a quin punt, no? Això és una responsabilitat per l'artista, no?
Molta.
I potser això arriba un moment que el que tu comentes potser, no sé si et sobrepassa i vols passar a un altre nivell.
Sí, bueno, com que he fet música per la política i ara vull fer música només i a veure què passa, no? Perquè encara no ho havia fet. Llavors, doncs, no és que renegui de la igualtat, penso que segueixo pensant que hem de ser tots iguals. Però sí que penso que el feminisme ha de ser per tothom. Igual és una opinió personal, pot ser que a algú no li agradi la meva opinió, però sí que penso que el feminisme ha de ser una cosa per tots, totes, totis, no? Com per... Però en el sentit de que nosaltres podem avançar molt, però si ells no ens acompanyen, si no deixa d'haver-hi agressió, si no anem a una amb aquesta idea, igual... I clar, una de les coses perquè crec que hem d'anar a una és estar tots una mica a la mateixa idea, no? I això comporta com un temps d'estar... No sé, penso que les coses canvien molt ràpid i igual ara vull com acompanyar una mica a tots els públics amb una idea més relaxada de les coses.
Sí, perquè tu has estat a grups, en projectes musicals col·lectius com Tribade, Que te calles, no? I ara estàs més en aquesta etapa com a solista.
Sí.
Que no sé si és el que ho estaves comentant, no? Ara has fet aquestes Lazy Sessions, estàs treballant allò en un disc amb temes ja propis?
Sí, però estic com molt obsessionada amb que siguin cançons que quedin per sempre, llavors tampoc vull treure les coses així ràpid.
Val.
I corrent. Prefereixo com experimentar, conèixer, treballar i no? Com fer de laboratori amb cançons que tothom coneixem, que tots ens divertim i mentrestant treballar en un projecte que quedi, no?
Molt bé, doncs escolta, estarem pendents. De moment el que tenim més imminent teu és el dia, com dèiem, el 27 de març, la setmana que ve al Barrades, dins del Barnasants. Sombra a l'or, ha estat un plaer que ens hagis
gràcies,
acompanyat.
Gràcies, em fa molta il·lusió.
Que vagi molt i molt bé, molts èxits. Nosaltres el que fem és fer un cop d'ull a les recomanacions que ens arriben de part de Riff Raff Discos i seguim.
Es un placer presentar la banda sonora de En Continuis, la segunda parte de This is Spinal Tap, la película de Rob Reiner, que se editó, como podéis comprobar, para el Black Friday Record Store Day del año pasado, 2025, en la que podemos disfrutar de unos cuantos temas de la banda de rock ficticia verdadera Spinal Tap. Hay colaboraciones de lujo como las de Garth Brooks, Elton John o el mismísimo Paul McCartney. Una banda sonora muy recomendable. Si os gusta el rock, esta es vuestra banda.
Avui obrim les portes al nostre plató a un dels participants de la Lliga de Poetry Slam a l'Hospitalet. És Danilo Facelli.
El siguiente poema lo escribí un día de julio, hace 90 años. Y era tarde. A las 2 en punto de la tarde, el último almuerzo. A las 3:40 de la tarde, intentar la siesta. Intentar. A las 4:15 de la tarde, por las comisuras de los marcos de ventanas y puertas, emergen manchas rojas. Manchas rojas en las miradas de los niños, en la sequedad que asciende hasta ahogar el grito. A las 5:15 de la tarde, el peso del sol cae como un cordero muriendo desde lo alto de una torre muy alta. A las 6:00 de la tarde, quien puede llorar, llora. El calor se ha quedado quieto y solo se mueve el llanto que ni se ve ni se oye. Pero a las 7:00 de la tarde el repicar de mandíbulas ya no puede sostenerse, dientes en guerra contra el aliento de la larga noche que se acerca. A las 8:00 y puñal atravesando la tarde, nada. Hasta las 9:00, perforando el tímpano del tiempo y un pitido de más de medio siglo, tumbando los campos de amapolas.
El Festival Dansa Metropolitana arriba aquest cap de setmana al seu final i ho fa d'una banda amb l'espectacle 52 Blau de la companyia Eixa. Un muntatge que explora la capacitat d'adaptació i la recerca d'un mateix en un context marcat pel soroll i la sobreinformació. D'altra banda, durant tot el dissabte tindrà lloc al territori dansa, als jardins de Can Sumarro, la plaça del poliesportiu del centre i el pati del museu es convertiran en un gran escenari on es presentaran 18 peces breus de creació local amb artistes emergents i consolidats. Finalment, diumenge, es clourà el festival en Fargà, un muntatge de dansa vertical que fa un homenatge a la cultura dels castells.
Estem a l'equador del Let's Festival, ens queda només aquest cap de setmana i el vinent per seguir gaudint de les millors propostes de la música independent. I avui us en portem una de molt bona, directament des de Cornellà del Llobregat ens arriba la fusió de l'electrònica, l'R&B i el hip-hop alternatiu de Joven Greco. I aquí tenim a Joven Greco. Adrián, què tal, com estem?
Molt bé, moltes gràcies per la invitació.
I vens acompanyat del teu germà, Àlex, què tal, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies.
Que junts, formeu part, tots dos esteu en el projecte, no?, de Joven Greco.
Sí. Jo m'encarrego de la música i tot això, i porto com la veu cantant, i sense ell no faria res perquè és el meu DJ, està sempre amb mi als concerts.
Va ser tu qui li va posar el sobrenom de Greco o d'on ve això?
No,
cosas, Eva, de la escuela.
Cuéntame.
Eso viene de lejos, en verdad. Nada, yo antes pintaba graffiti y tuve que cambiar de nombre por unas historias y nada, estaba hace mucho tiempo. Estaba en clase de latín y griego, un saludo para Alberto, mi profe, que es un crack. Y nada, en el libro ponía Grec y me puse a poner Grec, no sé qué, de ahí Grec Greco, de ahí salió.
Clar, destacàvem que veníeu de Cornellà del Llobregat perquè crec que és un tema que reivindiqueu molt, aquest orgull de l'extraradi, no? A veure, expliquem-nos.
Sí, total. Bueno, som de Cornellà, això ho portem sempre per bandera, però bueno, això, la pel·lícula és més gran, o sigui, crec que hi ha com un sentiment de pertinença molt gran de ser del Baix Llobregat i, no sé, sempre estem amb això com reivindicant-se de l'extraradi, no? Que som el que més volem.
Crec que teniu com un crit, no?, que és el Llobregat suena, sí? Sí. Que seria una mica com el lema, sí?
Total.
Com creieu, com creus que ha influenciat el fet d'això, no?, de la teva ciutat, de la vostra ciutat de Cornellà, en la música que feu?
Yo creo que en todo, la verdad, porque bueno, al final vas a hablar y vas a contar historias que hayas vivido, a no ser que te inventes una película, pero en mi caso no es así y creo que todo lo que ha ido pasando en mi vida como que ha formado un poco este personaje que habéis invitado aquí a la tele.
Clar, i crec que el flamenc també ha jugat un paper important en la vostra vida, perquè veniu d'emigrants andalusos, no? Expliquem-nos una miqueta, a veure, que la música crec que sempre ha estat present a la vostra família.
Total.
Sí, pues desde mi padre que empezó y tenía un grupo de música donde tocaba la guitarra con un par de colegas, y era eso, de flamenco, rumba y cosas de ese estilo, porque era lo que se escuchaba en casa.
Y en el coche de camino al pueblo, siempre. Escuchando ahí Ketama, el barrio.
Nuestros abuelos son de Andalucía, Huelva, luego nuestra abuela por parte de madre de Madrid.
De Granada.
Sí. Creo, si mal no recuerdo, es de Córdoba, es el Yayo. De Córdoba, de Granada, de Sevilla y mi abuela de Madrid. Entonces, pues sevillana, flamenco, de todo.
Y todo eso ha influenciado una miqueta en la,
total,
en claro, la música.
Como que al principio, como que rebutjàvem una miqueta perquè era lo que sempre estava sonant a casa i al cotxe i tot això.
Clar.
Però ara, quan ha passat el temps, és com, hòsties, això era molt guai, no, molt
muntonazo. Eh? Sí. Va, comencem a escoltar una miqueta com sona la música de Joven Greco i ens quedem amb un dels temes del teu EP superfresco, que és UKG. No sé cómo cojones ha acabado aquí, no lo sé, mi colega se acaba. Va, que aquí ja veiem una mica per on van els tiros de la teva proposta. Com definiríeu la proposta de Joven Greco?
Com el títol de l'últim EP, superfresco. O sigui, és una barreja de tot aquests referents que tinc, no?, com de la música, ficats en aquest projecte. M'agrada moltíssim l'electrònica, rotllo Black Eyed Peas, David Guetta, tota aquesta gent. També el tema del rap, que és de donde viene toda esta movida, en realidad. Y bueno, es una mezcla de cosas, R&B, electrònica, rap, está todo ahí mezclado.
Sou tios optimistes, no? A vegades, potser, a vegades, això ja jutjant, a vegades des de fora podem dir malotes, així com, no?, amb aquest posat així més, però després veus la música del que parleu, no?, del que parles, i és, bueno, és una proposta, això com dius, molt diferent.
Somos todo amor.
Jo què sé. Es que el mundo está muy jodido para hablar de mierdas y penas todo el rato, no sé. Hay que poner un poco de color también en todo esto.
Tu has estat el productor de 5 temes de l'EP o com ha anat això a nivell de...? Perquè és un tema de producció que crec que t'hi has volcat més.
Sí, com... bueno, això de la producció per part meva ha sigut com bastant recent. Vaig començar a produir fa com... ja un parell d'anys, no? Una cosa així.
Però sempre s'ha hecho sus movidas.
Sí. Pero bueno, en este caso yo traía como bastantes ideas ya claras y algunas historias las comencé yo. Por ejemplo, el UK Garage lo empecé yo. Fue el primer beat que hice en mi vida, literalmente. Uh-huh. Y sí que es verdad que luego el único tema que he producido yo 100% es Hoy no me apetece hacer nada, está muy chulo. Uh-huh. Y el resto, pues UK Garage, Cheese y otros cuantos. He trabajado con otros productores como Manu Oliva, que es un crack, es un tío de Madrid muy, muy bueno, es un crack. Tengo una produ también de Flashbacks, que es con Kain, una artistaza que es colega, es una jefa, que la produjo un productor de México, que es un puto crack, shout out pa este tío, que es un puto máquina, la verdad, está guay.
I com a bon dissenyador gràfic que ets, crec que l'aspecte visual també et preocupa, no? I és un tema que no sé si està al mateix nivell que l'aspecte sonor o no.
Sí, por suerte o por desgracia, sí. Porque...
O más.
O más, a veure. La cara de Palda, ets una mica pesat amb aquest tema, eh?
No, el otro día lo estábamos hablando, de que todo le busca tener una coherencia que es increíble, porque hay muchos proyectos pues, que eso se descuida y es simplemente por entretenimiento, que también está súper bien, pero como que quiere tenerlo todo súper... cuadrado, de vale, esto tiene que tener la misma energía que esto, colores, dinámica, bueno, historias de diseñador, que quien sea, pues lo sabrá.
¿Sí? Me complico yo solo, sí. Pero está guay. La portada que se ve al fondo la hicimos con Lost Take, que son nuestros colegas de toda la vida, y no hay nada de ella en esta portada, lo único que hay de ella a lo mejor es el fondo de la moqueta de la izquierda que quedaba un poco de hueco, el resto es todo composición y en plan una foto bien preparada. Y no sé, siempre mola tener como... No sé, quería tener una portada guapa, chula, que represente esto. Es como si fuera mi casa, ¿sabes? No sé.
Sí, tu imaginario.
Sí, imaginario greconiano, que dice el pesqui.
Superguapo. Va, escoltem un altre dels temes de Superfresco. Ens quedem amb Paperman. Trayendo el estilo como Dapperdan. Sé que el mundo es mío, pero quiero más. Solo tengo un plan, al Greco va a sonar. Mis padres no son ricos, me lo tengo que currar. Mayor cash pega nada, cualquier subnormal. No me la dan porque mi apellido no es catalán. Moreno con el pelo largo, pretty boy swag. Parece Harlem por el flow, pero es el tío bregar. Esto está mojado, ni te acerques. Suena super fresco, yo soy el que siempre está en todo, el que llama su atención. JG un jugador, Drew Dance, muévelo. Pregunta, ¿cómo coño lo hace así? Cabrón, soy de Cornellá, chulo está mi DNI. Hago lo que debo como Spike Lee. Por mi fan, por mi team, por mi beat. Si te acercas, I'm gonna... Sí, escolteu, fent una mica el tafaner per les vostres xarxes socials, hem vist que aquest orgull d'Extra Radi, no?, que parlàvem al principi, el vau portar l'any passat, el vau portar fins al fet de muntar un festival que es diu, justament, es deia Llobregat Suena. No sé com se us va acudir la idea de fer aquest festi i quin era l'objectiu.
Cosa del maestro.
A veure.
Bueno, això surt de que fa ja pila de temps, en veritat. Jo deia aquesta frase sense ninguna intenció de que anés més enllà. Del Llobregat Suena en todos los conciertos que iba haciendo, sea donde sea. Como esto, una muestra de orgullo, de tío, aquí hay un montón de gente que hace cosas guapas. Yo soy de aquí, estoy orgulloso de esto. Y nada, se nos dio la oportunidad de montar, hacer algo con que esta frase vaya más lejos, y gracias al Ayuntamiento de Cornellà van confiant en nosaltres i van multar aquesta edició com del Festival del Llobregat Suena. Van portar artistes consolidats d'altres llocs a nivell nacional per fer com altaveu a les propostes que van programar d'aquí del Baix Llobregat i de la perifèria de Barcelona per fer un impuls i fer una cosa guai per la cultura aquí. I la veritat que és superguai.
I aquest any hi ha segona edició o s'ha reconvertit el tema?
Sí, per sort això està creixent bastant, bastant bé. I res, aquest any tenim... Bueno, això és com que s'està consolidant com una plataforma cultural, no és una moguda només de festival. Y bueno, por suerte hay bastantes propuestas para hacer cosas este año. Estamos ya, tenemos una fecha cerrada, que es para julio, agosto, por ahí van las cosas.
Verano, dejémoslo en verano.
Verano.
Vale.
Verano. Y nada, está guay porque hemos puesto en marcha también otros proyectos dentro del Llobregat Suena, como La Tienda, que es un estilo tiny desk con unas sesiones donde haremos como de altavoz a toda la gente que tenga algo que decir guay de aquí, de la comarca y de la periferia.
Molt bé. En tot cas, el més imminent que tenim, com dèiem en començar, és el 27 de març a la Sala River, en el marc de Let's. No sé si us haguéssiu imaginat mai i allò tocar el Let's Festival. No sé si és un festival que vosaltres ja coneixíeu, també per proximitat, m'imagino, evidentment. Us hauríeu imaginat mai això o no?
No, que passés com tan ràpid. O sigui, és un orgull i és superguai que ens tinguin en compte, no?, la nostra proposta en aquest marc tan guai del Let's Festival i compartint cartell amb propostes tan guais. O sigui que amb moltíssimes ganes.
Com serà aquesta posada en escena? Què hem d'esperar?
energia, moltíssima energia. També tenim un show preparat com... Jo crec que és el més guai que hem fet fins ara, no?
L'hem donat una volta, perquè sempre és el mateix. Surts allà dalt, cantes, fas el paripé i prou. Però ara ha fet unes barrelles una miqueta més loques.
La idea és que la gent que vingui al show es trobi coses que no estan a Spotify, saps?
Que sigui una experiència.
Un plus, exacte.
Molt bé, doncs escolta, us haurem d'anar a veure què és
super,
el que heu
muntat
la setmana que ve, com dèiem, anar a Let's, a la Sala River. Nois, ha estat un plaer que ens hagueu acompanyat.
Igualment.
Molts èxits, que vagi tot molt i molt bé.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Merci.
Nosaltres ara el que fem és fer un cop d'ull justament a les propostes que hi ha de Let's Festival aquest cap de setmana i tornem.
Camina hacia atrás, bebé. No tienes que estar donde quieren que estés. Tienes los bolsillos llenitos de estrés. Hagas lo que hagas, te quiero por tres. Deja que las cosas caigan por su peso. Como cuando me diste el primer beso.
En la mirada de un niño, a un camino hacia tu casa, bajo una verdes. Atravieso tan fácil el tiempo, mezclándome con el olor a gota y hierba.
Te quiero, te quiero.
Comencem la segona part del programa i ho fem descobrint nous locals de restauració de la ciutat. I qui millor per fer-ho que el nostre expert, el David Benítez. Què tal, com estem?
Molt bé, Laura.
A veure, on ens has portat en aquesta ocasió? On ens portes?
Al Carrilet, un local molt, molt nou.
Molt nou, tan nou que què fa? Res, fa...
Una setmana, crec.
Una setmaneta que està obert i aquí tenim doncs el seu responsable, l'Arcaïts Marquès. Què tal, com estàs?
Molt bona.
A veure, explica'ns una miqueta com comença això.
Bueno, això, nosaltres portem molts anys dedicant-nos a la gastronomia, més a la ciutat de Barcelona, més concretament al barri de l'antiga zona franca de la Marina actual i del Besòs, on portem més de 10 anys. Això comença per jo i el meu millor amic, el José Luis, que formem aquest petit grup familiar per aportar una miqueta d'aquesta restauració de barri, de cuina de proximitat, on es fa una miqueta de punt de trobada i aportar pues, el que sabem fer.
Tal com dèiem, crec que fa una setmana, no?, que esteu oberts.
Sí,
com estan sent aquests primers dies? Quina és la resposta, la rebuda que esteu tenint al barri?
Bueno, molt bé. La veritat que la rebuda per part de la gent ha sigut molt bona. Estem polint cosetes perquè al final ha sigut un local tan gran i nou, ens falten cosetes per retocar, però mica en mica, i el important i el bo és que la gent està molt contenta, per tant...
No, perfecte, sempre quan es comença sempre hi ha coses que retocar, però bueno, és normal. Què t'anava a dir? Quins són els plats estrella? Si jo anés per primera vegada allà al Carrilet, què ens recomanaries?
Home, no et pots anar de cap local de les Palmeres sense provar les seves anxoves.
Les anxoves.
Això és indispensable. Les netegem diàriament, com es feia abans, o sigui, sota l'aigua, amb unes pinces, i això és indispensable. I després d'això, bueno, pues, tens totes les tapes, tens un recorregut per tot Espanya, o sigui, pots fer una xistorra, fins una xistorra de Navarra, fer-te uns torretnos de Sòria o una capipota d'aquí.
Crec que vam veure també uns ous estrellats o alguna cosa, teníem
sí,
molt
tenim,
bona pinta
sí,
també.
Tenim com un apartat d'ous, els més venuts són els ous estrellats amb pernil, però tenim cabreixats, tenim amb morcilla, tenim amb xistorra...
Molt bé, molt bé. La vostra oferta per dinar, és, no teniu el menú habitual que acostuma a haver?
No, és un concepte una mica així que ens vam inventar perquè vam veure la tendència de que bueno, tenim locals que estan molt, molt a prop d'oficines, de llocs de feina, i vam veure la tendència que la gent volia un servei molt més ràpid, molt, molt més àgil i no tan contundent, perquè després havia de tornar a treballar. Llavors, el que vam crear és un plat del dia, li diem, que són, en realitat són 6 plats que van canviant diàriament, i amb un preu de 8,90, que és bastant, bastant assequible, i pots trobar des d'un bacallà a la llauna o una galta al forn.
Molt bé. I dins d'aquests plats que deies que són 6 que van variant, però em comentaves també l'altre dia que tens alguns que no varien, no? Que són fixes de cada dia. Comenta aquests quins són.
Exacte. La idea, doncs, per exemple, el dijous tenim arròs caldós de llevantol. El divendres tenim la fideuà. Aquests dos, per exemple, són inamovibles. I
no,
sempre...
Són fixes, no? Imagino que tindran molts
fans. Sí, són, són els que tenen més afluència. Exacte.
Molt bé. I una cosa a destacar també, vostra, és que teniu la cuina oberta durant tot el vostre horari, no? O sigui...
Sí, això és una cosa que també ens vam donar compte. Nosaltres tenim horaris molt, molt diferents, el de la gent, els que treballem a hostaleria, i ens vam donar compte que nosaltres pleguem a les 5 i no teníem mai lloc on anar a dinar. I llavors vam dir, vale, nosaltres el que volem són cuines que puguin atraure tota aquesta gent que no tenim horaris fixes. Llavors, nosaltres obrim la cuina a les 8 del matí i no la tanquem fins a les 12 de la nit.
Uau.
Sí. I això els 7 dies de la setmana.
Obriu tots els dies.
Exacte.
Molt bé. També això influirà, per exemple, si per oferir esmorzars de forquilla, no?
Sí. Bueno, al tindre la cuina oberta pel matí, pots demanar-te una botifarra amb mongetes a la brasa, perfectament, o uns ous estrellats.
Ah, molt bé, molt bé. Com a curiositat, també em comentaves l'altre dia que teniu un vi allà. Explica'ns una mica...
Què, perdona?
El vi.
Ah.
Elaboreu vosaltres el propi vi?
Sí,
com,
això
com
és...
Com comença això? Com...
Bueno, això és una idea molt maca que tenim perquè... bueno, la vida ens porta a conèixer una família, que és la família Zozo Gastón de La Rioja, i tenim molt, molt bona amistat amb ells. I era el nostre proveïdor de vins. Llavors, com els vins de la casa tenien molta demanda i teníem un consum molt gran, ella ens va dir, què us sembla si fem el vostre propi vi amb la vostra marca i que només sigui per vosaltres. Llavors vam fer un viatge a La Rioja, vam estar una setmana amb ells i ens van crear aquest Verdejo i aquest Rioja que per nosaltres és un projecte molt maco.
Molt bé, no, és curiós que un local faci el seu propi vi. Mm. També, a nivell gastronòmic, dèieu que teníeu brasa, pot ser?
Sí. És un dels conceptes que tenim aquí a l'Hospitalet, que no tenim als altres locals. I hi ha la brasa, ja que el local és gran i té una cuina molt, molt xula, amb moltes possibilitats, doncs vam decidir posar brasa. I llavors tens doncs, un entrecot molt, molt maco, una botifarra, unes xuletes de xai, i bueno...
És molt diferencial el que feu aquí, per exemple, a Hospitalet, dels altres locals? Perquè on estan ubicats els altres que teniu?
No, la cuina és molt semblant. Doncs tenim... El meu soci és de la part del Maresme, per tant li tocava molt més a la vora, i tenim Premià de Mar, tenim després el Bassós, Sant Adrià, Badalona, i després aquí a la part tenim la Marina, Gavà, Castelldefels i ara Hospitalet.
Molt bé. I esteu ubicats en un lloc que és molt gran, vale? O sigui, com es gestiona? Perquè també imagino que a nivell de treballadors, quan sou treballant allà? I com ho gestioneu tot? Perquè és important l'espai que teniu.
Sí, és complicat. Bueno, per mi és un repte i és un repte maco. Però sí, ara mateix som 28 de plantilla. I
28?
28 persones.
Molta gent.
Sí, molta gent.
I com gestiones? O sigui, imagino que no ha de ser fàcil, no?, el tema de...
No, avui en dia és el que més... O sigui, la meva feina, el 80% de la meva feina li dedico a gestionar el personal. Òbviament, doncs, bueno, tots tenim problemes diversos, vides molt, molt diferents, i que tothom estigui content per crear aquest ambient que és el que volem, requereix molt esforç, i això li dedico la gran part de la meva jornada.
Molt bé. També és això, teniu... El local és molt xulo, teniu dues terrasses, i jo estic seguríssim de que, veient com ho feu, treballareu molt i...
Sí, nosaltres també estem segurs de que Hospitalet ens rebrà molt bé i que farem el possible per crear un joc de trobada on tothom estigui a gust.
Perfecte.
Molt bé, doncs sí, al final esteu en una ubicació força privilegiada, vull dir, esteu allà avinguda a Carrilet tocant a, això, a Rambla Marina, a Rambla Just Oliveres, no? Allà a l'encreuament, i segur que la cosa anirà molt i molt bé. Arcaig, ha estat un plaer que ens hagis acompanyat.
Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies, que vagi bé, com dèiem, i David també, ens veiem a la propera. Gràcies.
Perfecte.
Nosaltres ara el que fem és fer un cop d'ull a les estrenes de cinema i tornem.
¿Me quito el albornoz?
Cuando quieras. Está todo casi listo.
Vale.
Comencem el repàs a les estrenes de cinema d'aquesta setmana amb l'última pel·lícula de Pedro Almodóvar. Amarga Navidad reprèn els temes clàssics del director manxec, com el dol matern i la representació de la figura femenina complexa. La protagonista, interpretada per Bárbara Lenny, marxa a Lanzarote després d'una crisi provocada per la mort de la seva mare i la pressió que li produeix la feina. I allà coneixerà un director de cinema enmig d'una crisi personal i creativa.
Me dejarás tarde o temprano. Más bien tarde. Pero todavía necesitas seguir tragando mierda hasta que ya no puedas más.
¿Qué estás haciendo aquí solo?
De França ens arriba una emotiva història amb una hija en Tòquio. S'inspira en testimonis reals i crea un relat humà i proper que parla de la paternitat, l'esperança i la importància de no renunciar als qui estimem.
Aceptarlo. Hace 9 años me puse a buscar a Lily por todas partes. Por el día, por la noche, por todo el país.
Hola.
Buenos días.
Su estabilidad depende de que pueda ver a sus padres, ¿no?
Sí, pero aquí no.
Aquí el primero que reclama al niño es quien tiene la custodia.
¿Onda-san no viene hoy?
Se encontraba muy mal.
Ya verá que no hay más paz para los sentidos.
Acabem amb La sonrisa del mal, un thriller que mescla terror religiós i drama psicològic en una inquietant història ambientada en un misteriós poble italià.
¿Pero qué les pasa a todos en este pueblo?
Va, recta final del programa, toca parlar de cinema i ho fem com no podia ser d'una altra manera amb els nostres experts en la matèria. Tenim a l'Òscar Gómez, tenim el Fran Menchón. Què tal, com estem?
Molt bé.
Molt bé, molt bé.
Molt bé. Sí. A veure, que venim d'una entrega dels Premis Òscars el passat cap de setmana, on es va erigir com a guanyadora una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson. No sé si esteu molt d'acord amb això o com veu veure aquesta gala.
Bueno, yo la gala en general, lo que es en general, no me pareció del todo bien. Creo que está bajando el nivel.
¿El nivel?
Sí, el nivel. Creo que llevamos unos años, o un siglo, lo que llamamos de siglo, con un nivel bastante bajo con respecto a años anteriores.
Però estàs parlant de la gala en si o del nivell de les pel·lis?
Del nivell de les pel·lis. A mi lo que és la gala realmente, o cómo van vestidos, las pasarelas, todo eso, no me interesa demasiado. Pero sí el nivel de las películas. Y bueno, es cierto que hay alguna que está mejor, ¿no? Que está bien, pero en general creo que el nivel está bajo.
Aparte de que el nivel está bajo, los Oscars, los Goyas y demás son un mamoneo, porque no puede ser, bueno, os habéis enterado de la polémica de invitar a un montón de influencers,
sí,
y no invitar a directores, sí, sí, y guionistas de cine como nosotros. ¿Cómo puede ser eso? Uh-huh. Me parece fatal. Pero es verdad que el nivel de las últimas, de los últimos años, y ahora vamos a demostrarlo, es terrible.
Estàvem veient imatges d'una batalla tras otra, la guanyadora. L'heu vista, no? Podeu dir alguna coseta? Tu ets molt fan de Paul Thomas Anderson?
A mi m'encanta Paul Thomas Anderson, però esta no la he visto. Lo que sí puedo decir es que Los Pecadores, que ganó a mejor guión y mejor actor, es infame y es increíble. Nos habla de lo mal que está el cine cuando una película tan mala se lleva estos premios.
Sí.
Claro, yo Los Pecadores, que me pareció una película muy entretenida, y hubo momentos que me gustaron muchísimo.
Pero
no para esto, no para esto.
Bueno, en tot cas, Oscars merescuts o no, avui ens venim a parlar justament d'això, no? De pel·lis que al llarg de la història se n'han dut una estatueta de manera injusta, podem dir? O...
Discutible,
sí,
dudoso...
Discutible, bueno, almenys al vostre parer.
Sí.
Començarem per tu. Òscar, la primera que has escollit, a veure, és...
Yo me voy a ir al año... las películas estrenadas en 2012, y, es decir, la gala que se celebró en 2013 y ganó Argo.
Uh-huh.
Argo, que seguramente de todos los espectadores que nos están viendo, dirán, ¿y qué película es esa? Porque creo que es una película que al menos aquí, pasó bastante bueno, desapercibida. Luego hay personas que sí que la hemos visto, la recordamos. No es una película que esté mal, o sea, no es un que digas, Dios mío, qué desastre, pero tampoco considero que sea una película como memorable, que vaya a pasar a la historia. No lo sé. Ese año pues había otras películas también un poquito, bueno, discutibles, como estaba también nominada La vida de Pi, estaba también Los Miserables. Pero bueno, yo creo que ese año Django desencadenado pues hubiese sido más, más merecedora de ganar.
Sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo vez con Oscar.
No me lo creo.
Porque ese año probablemente Django desencadenado o The Master de Paul Thomas Anderson se lo merecía mucho más. Solo añadir que Ben Affleck es un actor pésimo, de los peores que hay, pero es un grandísimo director. Porque algo más o menos está bien, es un 6, 6 y medio, ¿no? Puede ser. Pero es que tiene una película que a mí me toca el alma, que se llama Adiós, pequeña, adiós. Y ha hecho otras películas como, que quiero decir, como actor igual no funciona, pero como director tiene algo interesante que decir.
Se ha de dedicar més, potser, no? En aquesta faceta. Va, ara tu, Fran, ens portes Moonlight.
Pues sí, el año de Moonlight, que es, son los Oscars del 2017, sí. Es para mear y no echar gota, en serio. Porque Moonlight es otra película que creo que ya nadie se acuerda de ella. Le quita el Oscar a La La Land, que es mucho mejor película, pero es que ese año, por encima de La La Land, que está bien, pero ese director, Damien Chazelle, tiene otra película que no ganó el Oscar y es mil veces mejor, que es Whiplash, ¿vale? Pero ese año hay cuatro obras maestras que se olvidan completamente. Una de ellas no fue ni siquiera nominada, que es Patterson de Jim Jarmusch, y es una de las mejores películas del siglo XXI, sin duda. Yo recomiendo a todo el mundo que la vea porque verá cine de verdad. Pero es que además ese año es el año de Comanchería, de David Mackenzie, que es otra obra maestra. Es el año de La llegada, de Denis Villeneuve, que es maravillosa. Y es el año de Capitán Fantastic, que también pasó desapercibida, pero que es otra obra maestra absoluta del cine.
Estoy de acuerdo, ¿no?
Sí, Capitán Fantástica, además, la vi un poco de casualidad y me encantó, me encantó. Y bueno, creo que puedo hablar. Pero La La Land, yo creo que alguna vez ya he hablado y me encanta. Passem a
la següent. Anem al 2011, no?
Sí, 2011, celebrado en 2012, i gana The Artist. Una pel·lícula en blanco y negro, muda, y vale, muy entretenida. Sí, no, sí, para mí no estuvo mal. Yo la vi entera, entretenida, pero creo que se han pasado. Yo creo que le dieron tanto valor a que era en blanco y negro y a que era totalmente muda, que, bueno, no sé, cegó quizá a la crítica, no lo sé. Ese año estaba también La invención de Hugo, Criadas y señoras, War Horse, caballo de batalla, que pese a estar protagonizada por un caballo, yo creo, hay más películas protagonizadas por caballos, está Spirit también,
sí,
y a mí me gusta muchísimo. Pero estaba también El árbol de la vida, de Terrence Malick,
peliculón.
Obra maestra indiscutible, quien diga que no, pues...
ya me miras.
Ya te estoy mirando, Fran. Pero estaba también Moneyball, Rompiendo las reglas, interpretada por Brad Pitt, que es una película muy interesante, muy a tener en cuenta.
Vale, empezamos.
A ver.
El árbol de la vida, de Terrence Malick. Prepotente e insoportable. Una película donde la primera hora se pasan con planos de dinosaurios.
Qué bonitos, ¿eh?
Terrible. Luego, La invención de Hugo, de Scorsese. Una de las peores películas que ha hecho el grandísimo Scorsese. Caballo de batalla, por favor, Spielberg, vuelve, ¿qué te pasa? ¿Vale? Y ahora vamos a las buenas, porque ese año sí que había una absoluta obra maestra del cine que se llama Nader y Simin, una separación, de Ashar Fajardi, que se merecía todos los premios, todos. Pero aparte, estoy de acuerdo en que Moneyball es un peliculón, ¿vale? Y pasó también desapercibida. Los Idus de marzo, de la que no se habla, es una obra maestra del cine político y tampoco se habla de ella. Y La boda de mi mejor amiga es genial, una de las mejores comedias que se han hecho nunca, pero parece que el cine de comedia siempre está un peldaño por detrás de todos los demás, cuando la comedia es el género que mejor habla de la realidad social en la que vivimos. Entonces, nefasto que ganase The Artist, que es puro postureo y moda y terrible.
Va, ha sido más duro que yo, ¿eh? Y ¿cuál es la siguiente que tienes?
La següent que tens és del 2014, no? 12 anys d'esclavitud va guanyar.
Vale, sí, 12 años de esclavitud. Yo la vi en el cine y es una película, también es un 6, 6 y medio, se puede ver, no está mal, pero es que lo mismo, ese año teníamos películas maravillosas como Nebraska, de Alexander Payne, probablemente para mí la mejor de ese año, y pasó desapercibida. O El lobo de Wall Street, una de las mejores películas de Scorsese, no como La invención de Hugo, que es terrible, ya lo hemos dicho. Pero es que ese es el año también de La gran belleza de Paolo Sorrentino. O sea, tres obras maestras absolutas que una vez más se olvidan de ellas en los Oscars.
¿Y qué pasa aquí? Es que no s'entén, ¿no? Llavors, ¿amb quin criteri creieu que es vota aquí?
Lo que pasa es que 12 años de esclavitud es la película políticamente correcta de la que se tiene que hablar. Se guían solo por modas y se olvidan de que las películas tienen que tocar el alma. Eso es lo que yo creo que pasa.
Yo también. Yo pienso que todo está demasiado comercializado y depende de las productoras. Quien ponga más dinero al final se va a llevar y pueda hacer más promoción, va a ganar más o menos.
Bueno, perdona, y es el año de Gravity, de Capitán Phillips, de Her, de Prisioneros y de La caza.
Se entiende. Va, Óscar, a ver, una otra.
Bueno, yo voy a ir un poquito más para atrás ahora. Vamos al año 98 y gana Shakespeare in Love. Entonces, es una película que realmente, ¿quién la recuerda? O...
Bueno, yo la recuerdo, pero no para guanyar un Oscar, ya riu. Fran, ya riu.
Es que poca gente
pero
la
no
recuerda.
Para un Oscar, está claro.
Claro, claro, yo creo que es demasiado. Y ese año pues había películas, de nuevo, gracias Terrence Malick por enseñarnos lo que es la vida, ¿no? Porque estrenó La delgada línea roja. Estaba también Salvar al soldado Ryan, de Steven Spielberg, que tiene uno de los inicios más icónicos del cine de guerra de la historia. Y estaba también La vida es bella, una película que, pese a que hay quien no le guste, esta sí que creo que está pasando y que muchísima gente la recuerda y siempre la nombra como una película que emocionó.
Venga, vamos a darle caña.
Venga, dale.
Vale, Shakespeare in Love es una película otra vez de un 6, que sí. La ves y es agradable.
Pasas buena estona.
Y ya está. ¿Vale? Porque es verdad, Salvar al soldado Ryan, una primera hora, una primera media hora inolvidable, pero luego creo que el resto no está a la altura, ¿vale? De todas formas es mucho mejor que Shakespeare in Love. Pero La delgada línea roja vuelve a ser una lección de pedantería y de egocentrismo de Terrence Malick. La vida es bella es pornografía emocional y es el año de American History X, que también es una película que creo que tiene mucha más, que funcionó mucho mejor de lo que debería haber funcionado, porque al final es una película televisiva y ya está.
Ens anem ja per acabar al 2004, quan guanya a la tercera, no, la tercera entrega, no, del Señor de los Anillos, que era El retorno del rey. Aquesta, a veure, per què injusta?
Ara és quan igual no me invitáis nunca más, ¿vale? Porque yo creo que ya toca, ya han pasado unos años, ya toca dejar al Retorno del Rey donde se merece, ¿vale? Y el Retorno del Rey no se merece ganar 11 Oscars, como ganó, ¿vale? Porque es una película súper inflada y súper demasiado bien valorada. De hecho, una cosa que es terrible es que en las votaciones de las mejores películas en IMDb, ¿vale?, las tres películas del Señor de los Anillos están entre las 15 mejores. Y yo digo que si alguien piensa que esas tres películas están entre las 15 mejores de 131 años que lleva el cine, es que no tiene ni idea de cine.
Entrégale la espada de rey.
Bueno, yo creo que no se merece estar ahí sentada, ¿no? O sea, ¿cómo puedes decir algo así de una película que ha marcado a toda una generación, que muchísima gente la recuerda? Pueden... Hay, ¿cómo decirte? El gran público puede no entender de cine, pero si les emociona, si emociona, si ha habido un cuidado al detalle y al final ha hecho que muchísima gente acuda al cine y reviva las historias de Tolkien, pues hombre, quizá para 11 Oscars no, pero tampoco como para desmerecerla.
Bueno, pues así, así estamos como estamos. Así estamos con cada vez cine peor, con solo remakes y tonterías, porque El Señor de los Anillos, que tendrá su mérito, tiene, a nivel de estructura de guión, uno de los peores deus ex machina que yo recuerdo, ¿vale? Que eso es terrible, no puede haber nunca películas que tengan eso porque no funcionan. Y luego, la película se acaba, ¿vale? Y dura una hora más de despedidas de todos los personajes. Eso es el anticine.
Uf, yo me emociono, nada más que de pensar, en esa hora.
Perdón, ese año es el año de Lost in Translation, por favor.
Sí.
O de Mystic River, o de Master and Commander. ¿Cómo se lo dan al Retorno del Rey?
Resum, que no sempre guanya la pel·li que més s'ho mereix, no?
Mai.
Que seria una mica la conclusió. Nois, no tenim més temps, ens acomiadem. Que vagi molt bé.
Gràcies.
Ens veiem en un mes aproximadament.
Si m'invitais.
Ens acomiadem també de vosaltres i avui ho fem amb els argentins Catriel i Paco Amoroso, que ens presenten Gugu Gaga, al costat de l'actor i músic nord-americà Jack Black, un tema que mescla bossa nova i humor i que té un videoclip surrealista, com veureu. Amb tots ells marxem fins i dijous vinent. Que vagi bé.
Un bebé.
Brinca y cucu caca.
Quiero ser tu bebé. I wanna be your baby. Quiero hacerte un bebé.